Yo bajo la montaña, ¿dónde vas?
¡A la montaña!
Bé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig? No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador petit, no, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, no, que surt de l'ossos i bordegassos, però bueno, és igual. Bé, o què farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya.
Molt bona nit, oients Ona Codinenca. Tornem a estar aquí als el Centre Excursionista un dilluns més. Hem passat 15 dies de l'últim programa que vam fer. I dic bona nit perquè és dilluns, ho fem en directe, i els que ens escolteu avui en directe, doncs bona nit. Però avui m'he recordat dels que ens escolteu els matins, els dijous o el dissabte al matí, doncs per tant podíem dir bon dia també pels que ens escolteu en unes altres hores amb el programa gravat. I bé, fem una mica de memòria de què farem avui. Avui doncs ens acompanya el Leo Martínez per parlar de la BTT que se celebra el proper dia 2. El problema és aquest de fer el programa cada 15 dies, encara falten molts dies per la BTT, però bé, ja en parlem avui, i el dia 3 farem més intensiu de BTT. Després també tornarem a plantar el camp base cap a l'Himàlaia, que hi vam anar fa uns quants dies, el mes passat hi vam estar, i avui hi tornem. Avui tornarem de la mà del Jaume Sala i tirarem cap a una altra banda de l'Himàlaia, anirem cap al Pakistan i ens explicarà també les seves aventures per allà. I per descomptat el Toni Verdaguer també està per aquí, que ja té preparat el cim del dia per veure què ens explica. I res, com que fa just unes quantes hores que hem entrat a la primavera, doncs passarem a la primavera. Doncs bé, és una música molt maca, però la tallem, que ens acompanya el Leo. Bona nit, Leo. Gràcies per venir i posar-nos un mica al dia de la feina que heu fet amb la BTT. Ja he dit que se celebra el dia 2 d'abril, això és correcte, oi?
Sí, sí, és el primer cap de setmana d'abril, i és com és tradició ja en els últims 4 anys,
ja
o 3 anys.
Norma.
I és per norma fer-ho en aquestes dates.
Si no, els que venen ja es poden marcar cada any la BTT Codinenca, no?
Sí, bueno, això és una miqueta un problema que hi ha amb el tema d'aquestes activitats de pedalades, que a vegades és difícil coincidir amb altres pedalades, no? Aquest any vam intentar que no coincidíssim amb ningú i al final, quan ja hem fet els papers i ja tenim la setmana, sembla ser que coincideix amb una pedalada que es fa a Palau, de Plegamans, però bé, a vegades tens que agafar dades i que siguin aquestes només, no? Aviam, la diferència entre Palau i Sant Feliu doncs, bueno, serà l'orografia, no? I la duresa o les pujades i baixades que ens trobarem, no? Però bé, serà el primer cap de setmana d'abril.
Molt bé. I diferències de l'any passat, que hi havia 3 recorreguts, i aquest any en fem 2 només?
L'any passat ens ho vam voler complicar molt, vam fer 3 pedalades perquè vam pensar 3 tipus de ciclista, no? El que realment li agrada la cosa dura i li agrada fer doncs, uns 40 quilòmetres, 45 quilòmetres, i van fer el que és la gran ruta dels cingles, que quan dius la gran ruta doncs ja es veu, o sobreentén que serà una cosa maca i dura i que es podrà suar. Després van fer la Codinenca, que era una pedalada sobre els 20-25 quilòmetres, i van pensar en fer una doncs, més petiteta, li vam dir like, era doncs, per un tipus de persona que s'inicia, no? L'any passat es van inscriure uns 350 ciclistes i únicament van haver-hi 3 que van fer la like, no? Sembla ser que això del ciclisme, la gent vol coses dures.
Hi ha un bon nivell, hi ha un bon nivell.
Sí, sí, recorreguts llargs, no? I aquest any van dir, bueno, pues eliminem per 3 persones.
Diuen ja que ens hi posem, que sí.
Sí, 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 la gent ara avui en dia vol cansar-se, vol cansar-se.
Bé, i doncs aquests dos recorreguts, explica'ns una mica què estudiaran, a veure per on passaran i...
Bueno, aquest any he intentat fer un circuit que sigui maco i que sigui diferent, no? Vull dir que sempre busquem coses que siguin diferents, que és difícil, que és difícil, però bueno, o sigui, jo crec que sí que hem trobat un recorregut que serà molt encisador. Inicialment, el primer recorregut té uns 25 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell, i segurament la seva peculiaritat és que en els primers 10 quilòmetres es fa tota la pujada. És a dir, que al principi el ciclista doncs, veurà que és dureta, vull dir que costa de pujar. Sortim per aquí de Sant Feliu, passem per la Creu de Termes, anem cap al golf i al final arribem a el que és l'era de les cases. A partir de l'era de les cases, que sí que són camins bastant coneguts doncs, pels ciclistes d'aquí dels voltants, sí que hem trobat un camí nou, o que nosaltres no l'havíem fet mai, que va parar a Puig Castellà, que és un camí molt maco, bastant trialero, i aquí sí que trobes doncs, vistes que fins ara no, els ciclistes normalment no ho gaudeixen, no? Perquè són corriols estretots i que, bueno, que normalment el ciclista no ho fa. No? A partir d'aquí arribem a el que és quasi bé a la carretera de Castellarsol, la creuem, i anem a parar allà a Sant Quirze de Safaja, que farem el primer avituallament. Aquí doncs, es trigarà sobre una hora i mitja, els que fan el recorregut de la curta, i a partir d'aquí doncs, ja tornem de Sant Quirze doncs, per allà a Masbadó i anem a parar doncs, per aquí, per Sant Climent, i fins a Sant Feliu. Aquesta seria la curta, no? I la que és la llarga, aquesta ja té més dificultat, ja té 1.600 metres de desnivell, i sí que quan arribem a la creu del terme, el que fem és que anem fins a la Baliarda i baixem pues, cap al Pinató, i tornem una altra vegada a empalmar cap a l'era de les cases. Quan arribem a Sant Quirze, en lloc de tornar ja directament per Masbadó, el que fem és anar doncs, per el que es va fer l'Amir, pel GR, i el que sí que fem és els cingles de Bertí, i des d'allà doncs, hi ha molt bones vistes, i sí que és dureta la pujada, perquè hi ha un trosset de pujada, de baixada, però realment pràcticament tot el recorregut es pot fer a sobre de la bicicleta, vull dir que el que té una mica de nivell a l'hora de pedalar, doncs, sí que es pot fer pràcticament tot a sobre de la bicicleta, no? I sí. Calculem que trigarà doncs, unes 3 hores i mitja, 4 horetes. El que és aquesta pedalada de 40 i escaig quilòmetres.
Només.
Nosaltres l'altre dia vam fer un tros perquè vam anar a netejar el camí, que hi havia arbres tombats i molt brancatge pel mig del camí, vam anar a netejar, vam anar amb una motosserra i vam treure 3 o 4 arbres amb en Joan que estaven tirats al mig del camí, i realment és molt bonic aquell camí, és molt maco, inclús per fer-lo a l'estiu, que fa tanta calor, és un camí molt ombrívol. Costat del riu, sense l'aigua que baixa baix, és fantàstic aquest tros.
No, i a més a més ara hi passa de prou aigua per allà. Vull dir.
Sí, ara hi passava molta aigua, sí, sí.
Bueno, jo era un entorn que era desconegut també per mi sí. L'enllaç que vens de Sant Quirze per agafar el tema d'aquest del corriol del GR, i em va agradar molt que vam trobar un pou de glaç, hi ha un pou de glaç allà a Sant Quirze que jo desconeixia, que és molt gran i molt maco.
Sí.
I vaig estar pensant que els nanos van fer l'any passat la Mir, no? La segona Mir la van fer per allà, i vaig dir, ostres, no sé si l'any que ve tindré que deixar-los tornar a anar per aquí, perquè és una cosa que dius, ostres, és molt lluny, no és molt lluny, però és molt maco, és molt maco.
És molt maco, sí.
I sí, realment, quan veus, i és un brívol, i quan surts allò a la vista del cingles, quan ja veus el que és una mica del fai, sí, també és molt sí. Un canvi maco.
Sí, sí. I hauran de matinar molt els ciclistes per sortir, o com anirà això?
Aquest any hem mirat de canviar-ho. L'any passat es va començar a les 8 del matí, i poder la gent aixecar-se tant d'hora, els que venen de fora de Sant Feliu, per estar a les 8, la
sí,
sortida...
Hi ha que venien de Tarragona, de Girona, venia gent d'arreu.
Clar, hi ha gent que ve de molt lluny, no? I la idea aquest any és sortir tots a les 9 del matí, i fer la sortida. Abans de la sortida sí que aquest any el que farem serà una mica de xocolata calenta amb alguna cosa de coca, doncs perquè els ciclistes us vagin carregant bateries, i sortirem tots a les 9, tots junts a les 9.
Aquí a la plaça, no?
Sí, la sortida és a la plaça del poble.
I per inscriure's, bueno, la gent com ho ha de fer?
Bueno, en el fullet hem fet un petit díptic on ho explica, i la idea és que la gent pugui anar a 3 llocs a inscriure's. Un seria el centre excursionista, que podríem passar a inscriure's, a les motos Figueres, els cicles Oxigen de Caldes i el Tot Bici. A partir d'aquí serien les inscripcions anticipades. si algú, en lloc d'anar personalment, físicament, a voler-ho fer, ho vol fer per internet, doncs també a la pàgina web del centre doncs també té les inscripcions per poder-ho fer, que poder és la manera més còmoda, no? La gent que s'inscrigui abans doncs tindrà un petit descompte dins del cost de la pedalada, que serà de 14 euros, en lloc del 16 el mateix dia, que també es pot fer, vull dir que el dia 16 també es pot fer, i es pot fer a la plaça doncs, una horeta abans ja començarem a obrir les inscripcions pels que vagin tard, els que vagin una mica tard amb la preinscripció.
Sí, sí. I després també hi ha alguna novetat aquest any? Hi ha algun tema d'un concurs fotogràfic? Explica'ns una mica com...
Sí, bueno, és que vam estar pensant, no, que normalment aquestes pedalades disfruta molt el que pedala, però a vegades són pedalades populars i hi ha gent que s'ho agafa com una cursa, no? I vas pedalant i no tens temps de veure el paisatge, no? També hi ha gent que ve de lluny i acompanya en aquests ciclistes, doncs bé, la nòvia, la dona, els nanos, i s'esperen que el pare o l'home faci la pedalada, o la dona, o al revés, no? I també hi ha doncs, gent de Sant Feliu doncs, bueno, que veu la sortida, veu com surt la gent a pedalar, però no veu el recorregut, no disfruta del recorregut. No? I aquest any hem pensat dir, bueno, doncs, per què no fem conjuntament un concurs fotogràfic, i el que fem és que els mateixos ciclistes o els acompanyants o els que van a veure la pedalada doncs, que vegin el recorregut i que vagin a fer doncs, unes quantes fotografies de lo que és la pedalada, la gent pedalant, com disfruta, com godeix, com pateix, no? I la idea és aquesta, no? Que es faci un concurs fotogràfic, doncs que donarem uns premis d'una càmera digital i un porta-CDs, unes coses d'aquestes, que més que el regal és la cosa de que vingui gent de fora del ciclisme i també que vegi com gaudeix el ciclista, no? Aviam si s'animen i més endavant doncs, també ells agafen la bicicleta, no?
Molt bé, i per aquest concurs calen inscripcions? Hi ha alguna cosa? És totalment lliure i obert?
Bueno, és lliure i obert, i el que es fa és que dintre del centre, també la pàgina web, hi ha el que són les bases del concurs. La idea és que les fotografies les portin als mateixos llocs on s'ha pogut fer la preinscripció o directament en el centre excursionista, i a partir d'aquí recollirem les fotos fins a una data, i a partir d'aquesta data doncs, es farà un tribunal, no? Que el que farà serà valorar doncs, la fotografia més maca o la que mereixi guanyar el primer, segon i tercer premi, i el que es farà també serà una exposició de les millors fotografies en el centre, no? a el que és les estàncies del centre. No?
Molt bé, doncs des d'aquí animem a tothom que vulgui venir a pedalar. Ja ho saben, també algun hem comentat que han acabat també ja la botifarrada perquè puguin reposar les forces un cop arriben a la plaça, no?
Sí, bueno, cada any hi ha la xocolata del matí al sortir i a l'arribar el que és la botifarrada, no? I també és una cosa interessant que aquest any hem mirat de limitar el que és la pedala dels 400 primers inscrits a 400 persones, l'hem dimensionat per 400 persones, i la idea és que els 400 primers inscrits també tindran el que és un regal, no? Un regal de la pedalada, un record, que aquest any hem pensat en repetir el tema del buff, perquè l'any passat doncs, vam fer un buff com novetat i hem vist que molta gent doncs, la porta quan surt a pedalar, no? I molts nanos quan van a l'escola doncs, porten sí. El que és aquell buff, no? D'aquest any doncs, també hem fet 400 buff que seran pels 400 primers inscrits, no? Amb el que també aquí animo a que els participants que ho tinguin ja decidit que vindran a la pedalada doncs, que mirin d'inscriure's avançats, no? Perquè així es garanteixen el regal, no? Es garanteixen el regal.
Molt bé, doncs, si hi ha algú més que vulguis comentar, tu mateix.
Bueno, doncs jo més que res agrair a tots els companys que han participat o estan participant en l'elaboració d'aquesta pedalada, perquè sembla una cosa fàcil, no? Sembla una cosa fàcil, però quan comences a coordinar i comences a veure tot el que s'ha de fer, doncs és molta feina, no? I entre la gent del centre, no? Que com dèieu ara, que vam anar a netejar aquest cap de setmana, i algun altre cap de setmana, que igual tindrem que netejar alguna part més que hem vist bruta, però la gent també de que també s'encarrega de dissenyar el circuit, el tema del marcatge, el tema dels controls, el tema del disseny del buf, el disseny de lo que són els fulletons, pues bueno, que tot ho fem entre companys que sortim amb la bicicleta i que tenim ganes de fer això, pues bueno, pues perquè disfrutem amb que altra gent pugui gaudir també de les contrades, no? Que hi ha per aquí Sant Feliu de Codines, que poder per molta gent de Barcelona, que està molt a prop, són desconegudes, i que si les veuen i gaudeixen, doncs segurament tornaran, no? Tornaran a repetir-ho.
No, s'ha creat un bon equip de ciclistes que us fa un far de pencar, i és bo repartir la feina, perquè darrere també hi ha una feina que no es veu de demanar permisos, i instàncies, i etcèteres vàries, que entre tots es porta molt, molt més bé, no? I la secció de ciclistes suposo que està aviat després de donar com a ferma també, no? Ja gaire perquè bueno, no hi és, però hi és. És una cosa que no...
Sí, és una cosa estranya, no? Que no està com definida, no està com definida dintre del centre, però sí que fem aquesta activitat de la pedalada, aquí de la Codinenca. També fem una pedalada un cop l'any, també, no? Ens encarreguem, no els mateixos, però sí gent que pedala, de fer aquesta pedalada que aquest any vam anar aquí al Delta de l'Ebre, no? Mm-hmm. I anem, pues, sí. Gaudeix també molta... És una pedalada familiar, no? Que és una mica diferent, no? Familiar, però que està molt bé. I també havíem pensat, i hem parlat alguna vegada amb el Vidal, de dir, bueno, per què no fem una pedalada o per què no fem sortides més familiars un cop al mes, un cop cada dos mesos, i convidar altra gent, no, del poble i altres nanos, no, també per fomentar el que és el tema infantil, que comencin a pedalar per aquests camins tan macos que tenim a Sant Feliu. No?
Molt bé, doncs, mica en mica anirem tots dalt de la bici. I bé, doncs, t'emplacem a tu i algú més, que ja els liarem el dia 2 perquè vingueu l'any demà aquí a la ràdio també explicant-nos com ha funcionat i com ha anat tota la pedalada.
Esperem que vagi bé i que no plogui.
No.
Que no plogui, perquè així gaudirem molt més de la pedalada, no? Que algun any ens ha plogut i es complica bastant tot el que és l'organització i el seguiment de la cursa.
I ja posarem un Siri en el cent que tenim allà al centre, a veure si funciona. Doncs res, deixem aquí la BTT, ja ho sabeu el dia 2, qui vulgui anar a pedalar, qui vulgui anar a fer fotos, doncs n'hi ha per tots. I res, ara continuarem amb el Toni, a veure quin tema ens porta avui.
Què busqueu en una ràdio de proximitat? Notícies de Sant Feliu? Entrevistes a qui té alguna cosa a dir? Reportatges sobre la vida del poble? La difusió de la nostra història, l'esport, la cultura? Des d'ara, a Ona Codinenca. Escolta'ns i parla'ns. Ona Codinenca, al 107.2 FM. T'escoltem.
Amigues, amics, avui farem el cim. Avui pujarem al Gorrofrigi, a Montserrat, per la cara nord. Aquesta via d'escalada, anomenada GEDE, la varen fer el diumenge dia 12 d'aquest mes de març en Llorenç Sáez, la Laia Guàrdia, juntament amb en Josep Vidal i jo mateix, Toni Verdaguer. Varen fer dues cordades, en Llorenç i en Vidal, i la Laia i jo mateix. Cal dir que la via té 4 llargs de corda de 30 a 40 metres de llargada, total uns 180 metres, més o menys. Entre ells hi ha un llarg una mica difícil, amb uns passos de dificultat de quart superior, però sense cap altra dificultat. La dificultat més gran que tenia tota la via era que estava molt poc equipada. La veritat és que vam haver de posar alguns seguros amb algun arbre, amb alguna branca d'algun arbust d'aquests que tenien una bona soca, perquè si no de claus n'hi havia ben pocs. Doncs bé, arribàrem a Montserrat a les 7 del matí. Vam sortir des de l'aparcament carregats amb tot el material. Cal dir que portàvem dues cordes de 60 metres, casc, peus de gat, mosquetons, cintes, buits, claus, friens, és a dir, molt carregats per fer el camí d'aproximació, que és aquella pujada tan dura de les escales cap amunt, cap al camí de Sant Jeroni. Suposo que alguns de vosaltres ho heu fet i anant sense carregar ja cansa, doncs imagineu-vos. Vam arribar doncs al peu del Gorrofrigi i necessitàvem gairebé una hora i mitja per arribar just a baix al peu de la via d'escalada que anàvem a afrontar. Bé, ja us he dit que la primera sorpresa va ser que la via estava molt poc equipada, fins al punt que vàrem haver d'assegurar-nos on vam poder. Sort que hi havia alguna esquerda i vam poder posar algun frien, i hi havia algun petit arbre abans d'arribar a la primera reunió. I bé, en Llorenç, que era el que iniciava el camí a tots els altres, doncs anava amb una gran prudència i una gran precaució, perquè la veritat és que hi havia pocs llocs per assegurar-se. 30 metres de llargada vam trobar la primera reunió. Alguns, els que no sou habituals, us preguntareu què és una reunió. Una reunió és un lloc on hi ha dos o tres claus junts per assegurar-se i on es reuneixen totes dues cordades. En aquest cas eren dues cordades de dues persones, ens reuníem allà i després d'allà comença a partir una altra vegada la primera cordada i després la segona fins a arribar a una nova reunió i per tant es fa un altre llarg de corda. Val a dir que aquests dos primers llargs de corda vam passar un fred molt intens, feia molt vent i encara el sol no ens tocava, era la cara amagada i la veritat és que ho vam passar bastant malament. El segon llarg de corda ja era difícil perquè hi havia passos de quart superior. Era també una altra vegada uns 40 metres més fins a arribar a una segona reunió, també amb un clau d'aquells, amb una anella d'aquells de bany de la pera on ens vam poder assegurar una mica, però tot plegat era una mica deficient, era una guia bastant mal equipada. Aquí justament ens va començar a tocar el sol i ens vam refer una mica perquè l'escalada, justament si tens els dits freds o els peus freds, complica una mica les situacions. La dificultat augmenta i per tant s'ha de ser molt prudent en aquests casos. Bé, vam encetar el tercer llarg de corda, les dificultats eren menys, però aleshores també passa que clar, estàs més amunt i el sentiment de buit és superior i passa doncs que el perill doncs el veus més a prop, no? Finalment vam fer una nova reunió quan ja només faltava l'últim llarg i des d'aquí ja es veien unes vistes espectaculars, ja es veia Sant Jeroni, es veia tota la part del Baix Llobregat fins molt lluny, es veia, en fi, algunes poblacions pròximes al Parc Natural, etc. Finalment, després del quart llarg, ja vam fer cim. Vam arribar a dalt, hi ha una creu de ferro, molt maca, i des d'allà es veu unes vistes espectaculars sobre el monestir, la plaça del monestir plena de gent, es veia el cavall Bernat davant nostre, i la veritat és que hi ha una vista molt, molt, molt bonica, Sant Jeroni, etc. Bé, un cop a dalt vam fer tota la recollida de material, vam plegar les cordes i la baixada es fa per una via ferrada que està equipada amb cadenes, hi ha un cable, hi ha cordes, una mica es feu agarçades, la veritat. La dificultat és forta també perquè vas carregat amb les cordes i amb tot el pes i la veritat és que és una mica empipador baixar per aquell lloc, però és la manera de baixar, no n'hi ha cap altra. Bé, ja feia estona que el Vidal deia escolta, que no esmorzem. Bueno, finalment va arribar l'hora de l'esmorzar. Ho vam fer just al peu del Gorrofrigi per la cara sud, un puesto que tocava el sol. Ens vam abrigar una mica del vent perquè el vent no va parar tota l'estona, el vent en va fer molt. I bé, després el Llorenç i la Laia tenien ganes de fer una segona via al costat mateix del Gorrofrigi, una via ja una mica més difícil, més curteta, però molt, molt maca. El que passa que el Vidal i jo ja en teníem prou, estàvem cansats i a més nosaltres teníem el problema de que ens esperava Irene i la meva dona, la Maria Teresa, ens esperaven a baix al monestir per dinar i ja era una mica tard i vam dir a Llorenç i la Laia que, en fi, que els deixàvem sols, els hi trèiem la responsabilitat d'anar amb dos iaios i per tant que disfrutessin ells de fer la nova via i nosaltres ens anàvem a dinar al Cell Service. Doncs bé, finalment ens vam retrobar tots junts a les 5 de la tarda a l'aparcament i vam anar tots de retorn a Sant Feliu. Amigues, amics, fins aquí la narració d'avui. Aprofito per anunciar-vos que la setmana que ve la meva dona i jo emprenem el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume. Anirem a peu des de Roncesvalles fins a Santiago de Compostela, uns 800 quilòmetres de recorregut, la qual cosa vol dir que haurem de fer un promig d'uns 25-28 quilòmetres diaris fins a completar la ruta en uns 30 dies. Intentarem durant la ruta connectar en directe amb bona codinenca el dia que ens toqui el centre excursionista o a missió. Si podem fer-ho, us explicarem les nostres aventures del camí perquè estigueu al tanto de les nostres facècies. I si no, jo ja deixaré uns programes gravats perquè puguem continuar fent el cim. Fins llavors, adeu-siau.
Estem en el Camp Base.
Bé, doncs, com hem dit, plantem el Camp Base i avui el tornem a plantar a l'Himàlaia. En el programa del dia 6 de febrer ens vam venir... Van venir a parlar-ne també diversos socis del centre i van explicar-nos trekkings que havíem fet i vam, en aquell dia el Jaume no li anava bé venir i vam quedar doncs, per un altre dia i bona nit, Jaume, avui has pogut venir.
Hola, bona nit, sí, al final ha anat bé i avui sóc aquí per contestar les vostres preguntes sobre el trekking que vaig fer a l'Himàlaia, com molt bé has dit.
Bé, doncs, pels que no ens van sentir el dia 6, vam explicar i avui farem una petita síntesi del que vam dir, que l'Himàlaia és una serralada de 2.500 quilòmetres de longitud que s'estén entre el Bhutan, la Xina, el Tíbet, el Nepal, l'Índia i el Pakistan. Fa més de 50 milions d'anys que es va formar i es va anar elevant a conseqüència de la col·lisió entre dues plaques tectòniques que hi ha a l'Índia, en el sud de l'Índia, i a l'Eurasiàtica, que és al nord. En aquesta serralada hi ha les muntanyes més altes del món i entre elles les 14 que tenen una alçada més de 8.000 metres. Tot això no us penseu que siguem molt, molt il·lustrats, eh? Hi ha premsa, hi ha enciclopèdies, hi ha internet i tot això es troba molt fàcilment i bé, són coses doncs, que també són de cultura pràcticament comú, no? I bé, com hem dit, el Jaume va estar fent un trekking per quina zona de l'Himàlaia vas estar?
Bueno, nosaltres vam estar a la zona del Karakorum, bueno, Pakistan, però a la zona del Karakorum, que és allà on hi ha el K2, entre d'altres cims de més de 8.000 metres.
Bé, el Joan té més el tema per mà, que ja ho va trepitjar també. Et deixo més el...
Bona nit a tothom. Bé, llavors jo volia preguntar en primer lloc quin va ser el motiu que et va portar a fer un trekking per aquesta zona? Què et va fer decidir anar cap allà?
Jo en principi no havia sigut mai gaire partidari dels trekkings. El primer que tot ho vaig fer fa 3 anys aquí als Alps, al Chamonix Armat, i em vam juntar amb una colla de gent molt, que no, alguns no ens coneixíem, va ser una gent molt maca i va anar força bé, i d'aquest mateix grup de gent hi va haver un senyor que és de Saragossa, que està molt posat en el món dels trekkings i sobretot de l'Himàlaia, ha fet moltes coses allà, fins i tot ha escrit alguns llibres, i va ser el que va proposar de fer aquest, el de Valtoro, entre d'altres coses perquè és un trekking que es pot fer el mes d'agost, ja que aquella zona d'allà no hi ha alguns fons i el mes d'agost és bon temps encara per fer trekkings, sí, cosa que no passa al costat de l'Everest, de Napurnes i tot això. I aquest va ser un motiu que decidíssim per aquest trekking.
O per aquesta zona, o si no, el cantó del Tíbet, que com que llavors el Montsó queda frenat pel propi Himàlaia, allà al cantó del Tíbet sí que també
n'hi ha algun que també es pot fer, correcte.
Bé, així, per tant, veu que veu fer un grup de diverses persones, perquè llavors no anaves pas sol.
No, nosaltres érem un grup de 7 persones que ens coneixíem tots, havíem fet algunes muntanyes al Pirineu conjuntament, hi havia tres que són de Saragossa, una noia de Bilbao, i dos de Madrid. I normalment venia un altre xicot de Barcelona, perquè aquest any no va poder venir. I, però tots ja, havíem, ja em coneixíem, i havíem fet dades sortides a Pirineu, de preparació i tot
sí,
plegat.
També,
també. Costa més el micro.
Sí, ara, va. Sí. Com us veu muntar el viatge? Us ho veu fer muntar vosaltres mateixos o ho veu fer a través d'alguna agència d'aquestes que
no
acostumen a fer-ho?
No, aquest tipus de viatges, a veure, si ho has de fer pel teu compte és una miqueta complicat, perquè vas a un país que no coneix, t'has de desplaçar, fan de llogar vehicles, guies, tot es pot fer, però vull dir, facilita molt la cosa si ho portes una miqueta lligat d'aquí. Després nosaltres, aquest que tenia més contactes amb aquest món, aquest de Saragossa, té molta amistat amb els que tenen Aragona Aventura, i ho van fer també des d'Aragona Aventura, ja que a més eren l'agència que em va fer més bons tractes i més bons preus.
Està bé. Veu quedar satisfets de l'organització del viatge aquest?
Sí. Bé, al ser un grup tan petit no portàvem guia local, o sigui, teníem infraestructura de viatge, de bitllets, tota la història, i arribar allà teníem guia, arribar al Pakistan, Islamabad, teníem guia de parla anglesa, o sigui, que era un nadiu d'allà, que no, lògicament no parlava ni català ni castellà, simplement en anglès, però com que hi havia gent que dominava bé l'anglès, no hi va haver cap problema.
No hi havia cap problema, i llavors aquests són els que preparen ja tota la infraestructura de cuiners i tendes i aquestes coses.
Correcte, correcte.
Això us ho van...
Ho teníem tot solucionat, vull dir, nosaltres ho vam haver de contractar directament res. O sigui, una persona allà, vam estar a la ciutat, teníem hotel, vam fer després un microbús per anar fins a Escardú, després allà els tot terrenys per anar al punt de sortida on començàvem a caminar, no ens vam haver de preocupar de res perquè ho tenia tota l'agència aquesta muntat.
Sí. Des d'aquí a Barcelona, quina combinació veu agafar fins a arribar a...
Bé, de Barcelona... per qüestions de l'agència que ho tenia lligat així, vaig haver d'anar a Madrid, i de Madrid van fer Madrid-Londres, i de Londres a Islamabad, ja, a Pakistan.
Ja. I llavors a partir d'allà ja va a base d'autobús o veu fer algun vol interior?
També? No, anant vam agafar tenien preparat un petit microbús, que era per nosaltres sols, i per una carretera que és molt dolenta, que és la carretera de la Ruta de la Seda, que va fins a la Índia, per una carretera de terra, moltes llavissades i molt d'això, que vam estar dos dies, vam arribar fins a Escole. I aquest mateix camí, de tornada, ho vam fer amb un vol local. Hi ha un aeroport petit, però esclar, això va condicionat a la meteorologia, que si fa mal temps no es poden aixecar els avions, perquè aquesta ciutat d'Escardú està en una vall envoltada de muntanyes, i si fa mal temps els avions no es poden aixecar, es poden enlairar.
Com que van amb aterratges visuals, vull dir, aquí no hi ha radar.
No hi ha radar ni hi ha res aquí. Vull dir que...
Si no s'hi veuen, no aterrissen.
Però per sort, a l'hora de tornar, no van bé de fer aquella carretera, perquè obviat que era molt... Està bé fer-la un cop, el paisatge, la gent i tot el que veus, però és molt pesat.
És dura,
A més a més, amb molta calor, i vam estar fent nit en un lloc on ho deu que les parets del bany o terra cremava, vull dir, no podies tocar que cremava, una cosa terrible.
Per arribar, o sigui, aquest recorregut per carretera, veu passar per algun coll important d'alçada o era més aviat per zona baixa?
No, més aviat anàvem passant, el recorregut aquest el fèiem per la cara Còrum, que en diu, en aquesta ruta, que és una carretera alta, anava passant pel costat del riu, que és el riu Indo, que crec que és. Seguint el riu Indo, correcte. I aquesta carretera és una carretera que tots l'han d'arreglar i no fa relativament pocs anys que existeix com a tal, com a carretera. Yeah. Es va fer el 1966 i ho van acabar el 1980. O sigui que era una zona que anar allà, abans d'haver-hi aquesta carretera, tenia de ser una aventura, però aventura total, vull dir, és un país que els mitjans estan molt malament.
No, i a més passa això que dius tu abans de les llavissades, així, que te n'enganxa alguna i et quedes igual aturat en allà. I...
Aquesta encara és important i se suposa que la van mantenint ràpid, però, per exemple, allà on vam fer començar a caminar, que vam anar amb vehicles tot terrenys, aquella allà es pot fer malbé la carretera i pot estar un mes tancada, vull dir, que fins i tot tenen d'això que si us hi queden jips, tot terrenys, o ara al costat d'allà on hi ha la pisada, doncs es porten els cotxes fins a una banda, passen a peu, amb benzina i tot, per fer altres cotxes, sí, i ja continuen amb d'altres. Vull dir, ja estan una miqueta mentalitzats, que si es talla la carretera no és qüestió d'obrir-la ni en una setmana ni en dues, quan es faci i es pugui.
Quan arribi la màquina al bulldozer o així per obrir-la.
No, bueno, allà no hi ha bulldozer, perquè aquesta que estic parlant és una pista que només hi poden passar vehicles tot terrenys, molt petits, molt curts, perquè hi ha ponts penjats i llocs que aquests vehicles veus que passen girant però completament justos, tocant a cada costat, rebost completament rodon, vull dir, és ben bé.
O sigui, el pes d'una màquina així és grossa...
No, allà màquina res, allà pràcticament el que mantenen és manual. I els ponts són penjats, aquests que ballen, vull dir, és tot una aventura.
Bé, explica'ns una mica el transcurs d'un dia de trekking, com des de que et desperten fins que te'n vas a dormir. No?
Bé, jo, la veritat, jo des de bastant jove que he anat sortint a la muntanya i bé, per mi la muntanya era carregar la tenda, portar els fogonets, fer-te el menjar, l'escudella, en fi, tot. I el trekking, per dir-ho d'alguna manera, és una forma de fer muntanya una miqueta senyorial. Perquè només porta simplement un propi, paravent, roba d'abrigar, la cantimplora de l'aigua, que encara més venia un parell de guies sempre amb nosaltres que portaven ampolles de per si un s'acabava la seva, sí. I bé, al dematí tu dorms amb les tendes perquè tens els teus matalassos, quan et criden doncs ja tenen preparat el cafè o el te calent, vull dir, bueno, és tot una comoditat,
un luxe asiàtic, sí. Jaume.
I a més també et diuen, et porten, no sé si en el vostre cas us portaven potser una palangana amb aigua calenta per rentar
una mica. No era una palangana, però posaven un bidó gros amb aixeta que era per rentar-se al matí d'aigua calenta, que l'aigua realment era molt freda.
Sí.
I també sempre em feien bullir aigua perquè l'aigua la bevíem tota bullida.
Ja.
Que un cop era una miqueta problemàtic perquè arribaves encara no la tenien, sí. I fins i tot si, per exemple, bueno, tots els dies, depèn de les hores que caminessin, però per exemple si anava 6 o 7 hores, a mig camí es dinava.
Sí.
Doncs ja hi havia els cuiners i gent que anava davant,
sí.
I arribaves al punt de dinar i trobava la taula parada,
sí.
Eren unes tovalles, un mantel posat a terra, però hi havia allà el parament del dinar.
I a més, el curiós és que aquesta gent són els que t'han preparat primer l'esmorzar, no?
Correcte.
O sigui, que t'han adelantat, mentre tu vas caminant, ells t'adelanten carregats i tot.
T'adelanten carregats i tot per preparar-te el dinar, vull dir, és tot una pesada. I després arriben al lloc que munten el campament de nit, munten les tendes i t'estan preparant el sopar, t'estan preparant el menjar, vull dir que aquells, els cuiners, sobretot, s'ho curren, no paren, no paren.
Tenen bones cames, no?
Tenen bones cames, sí. I bones esquena perquè carreguen uns bultos impressionants.
Sí.
I veu nanos ben joves i gent ben gran, Vull dir que sembla mentida aquella gent el que aguanta, I totes amb un calçat ben deficient, Tot anaven amb una espècie de bambes d'aquestes blanques, senzilles, i que arriben a dalt que passes un port de muntanya amb neu i tot el que vulguis, Vull dir que...
Sobre això, que el port aquest de muntanya que parles, que és el punt més alt que veu pujar, potser?
És el punt més alt que es passa, que passa que nosaltres al final aquella cota sí que vam arribar-hi, però no vam travessar perquè en principi un cop arribes a Concòrdia, que és la zona del K2, que és la zona més maca que hi ha amb tot el trekking, Doncs allà quan vam anar al camp base del K2 i això, doncs es va girar el temps radicalment i no va ser possible, que la intenció era pujar per un costat i baixar per l'altre.
Yeah.
O sigui, no teníem de fer el mateix recorregut de tornada.
Yeah. Mm-hmm.
Però després passaves aquest port, que era la zona més dolenta que hi havia, i el canviant pel temps, això, vam haver de desistir. A més, hi havia una noia que era de Madrid, que va agafar una mieta de mal de muntanya,
yeah.
I vam haver de tornar pel mateix camí que havíem, que havíem tornat.
Això, dius que és el coll aquest de Concòrdia, això és?
No, aquest coll no se'n diu el nom de Concòrdia, ara no recordo el nom que té.
Perquè Concòrdia llavors que és el camp base?
No. A Concòrdia és allà on conflueixen tres glacers, que és el final, o sigui, allà on acaba el glacier de Valtoro, I conflueixen dos glacers més, tres, Valtoro i dos glacers més. Un va cap a una banda i l'altre cap a l'altra. I un va a la banda del K2.
Yeah.
I des d'allà el que vam fer va ser anar al camp base del K2. Que va ser la cosa més maca, perquè el dia que vam arribar feia un dia fabulós, I l'any demà que vam estar allà també, que vam arribar fins al camp base, uns del K2 i els altres van quedar en un altre cim que hi ha abans, o altre 8.000, doncs va fer un dia perfecte. I després, el bany demà, que teníem de quedar i per preparar per anar a fer el coll, ja es va canviar el temps i vam haver de desestimar-ho perquè nevant i fent molt mal temps.
L'alçada màxima que veu fer, així caminant? Que,
com... alçada, nosaltres vam arribar a una alçada de 5.000 o 600 metres.
Ja.
Si el temps hagués sigut bo i aquell, nosaltres no tots, però hi havia una intenció de fer aquell pas en un lloc que dormia de més alçada, anar a fer un pic que arribava pràcticament als 6.000 metres,
ja.
Però al final no va poder ser,
no va poder.
Jo l'únic que vaig fer en un camp d'alçada, quan un dia que estàvem a 4.000 metres al camp de Paihu, que crec que es deia, vaig anar a la tarda amunt i vaig arribar fins als 5.000 metres així per fer una miqueta de cames. Que em vaig embarcar una mica, però bé, sí. Ja sol passar això.
No, això és... Quan estàs en aquestes alçades i al mig d'aquestes muntanyes, vull dir, la veritat és que et sents molt petit, no? Vull dir, sí. Tu com ho vas viure, el fet aquest d'arribar en el camp base i tot això? És, vull dir, aquest,
jo, per mi, va ser un dia molt bonic. Em va impressionar molt perquè, clar, estava al peu de la muntanya justament de K2, una de les muntanyes més boniques i emblemàtiques de l'Himàlaia, i que és el somni de la majoria d'alpinistes i escaladors, i em va deixar molt. I fins i tot feia poc, més vam anar dos, un xicot de Madrid i jo, que em va fer aquest, que em posaria problemes el que em acompanyava, i em va deixar fer, i vaig pujar un tros de via del K2. I això va ser impressionant.
Això és maco, fes,
Heu estat allà, hi ha el memorial, que hi ha les plaques de record de tota la gent que ha mort, esclar, en el K2.
Uh-huh.
I vam estar veient la tomba del Rafael de la Mata, i això va impressionar molt, francament. Uh-huh. Perquè la majoria de gent només hi ha una placa.
Uh-huh.
I ell, doncs, n'hi havia dos que ja està enterrat allà.
Uh-huh.
Hi ha la placa i, a més, veu ben bé les pedres, sí, sí. Allà on està, uh-huh. està enterrat.
Uh-huh.
I com que era una cosa que era de l'any abans, doncs, va deixar molt. Però...
Digues.
No, i el que passa que nosaltres quan vam ser allà pràcticament ja estava acabant la temporada, només hi havia tres expedicions allò a Can Basa que estaven atacant cim. Havia sigut un any molt dolent per poder fer el K2, ho havien fet molt poques expedicions.
No.
Aquell dia, si és que el dia que vam ser allà, aquell dia algú estava atacant, podia fer cim perquè el dia era molt maco.
Va obrir una finestra.
Va obrir una finestra i el dia era maco.
O sigui que el que és la muntanya pròpiament la veu poder veure...
Veure tots quatre coses, però és que la mar de bé, vull dir, fins i tot des d'allà que vam pujar un tros, que anaves veient les vies, deies, ostres, quina passada, eh? Hi ha una via que uns que estaven a baix que van parlar, que eren pakistanesos, ho havien fet, i vam conèixer un que justament va estar baixant el Manel de la Mata quan va tenir... que es va morir allà.
Uh-huh.
I que és la via més fàcil que havien fet aquells, però van veure la via dels abruptes, que és la que va fer el del Filo, que va ser per allà on nosaltres vam estar, jo principalment vaig estar pujant un tros, fins a arribar a una espècie de petit campament que hi havia hagut, uh-huh. d'emergència, i després hi havia la via que van fer els d'aquí, que és la via més impressionant i més maca.
Uh-huh. Aquest xicot, el Manel de la Mata, si no recordo, és aquell que va morir conseqüència d'un atac d'apèndis, no?
Sí. Va ser,
no va ser un accident
de muntanya ni res, va ser simplement que va tenir un atac d'apèndis.
Un atac d'apèndis en un mal moment i un mal lloc.
Sí.
Correcte. Va estar molt de pega perquè justament ho havien fet per una via molt difícil i que tot havia anat perfecte.
Un problema que en una ciutat no hagués sigut cap problema.
Exacte.
I allà doncs, li va
sortir. És el risc que hi ha allà, és el que nosaltres teníem allà. En la ruta aquesta del Toro, a cada lloc que hi ha camp d'alçada, hi ha campament militar i hi ha helicòpters que pugen i baixen, però ja em deien allà que quan hi ha vingut alguna cosa el sistema de l'exèrcit és molt lent, burocràtic, i malament si et trobes en problemes allà. Nosaltres cal dir que del grup que anàvem d'aquests a Saragossa venia un senyor que és metge, que justament és el director del Manel Servet d'allà a Saragossa, i cada dia feia visita a metge entre els portejadors, guies, i portava control a nosaltres des del primer moment, que va fer com una miqueta d'estudi de la pressió d'oxigen amb la sang, de pressió amb alçada, i vull dir que en aquest aspecte estàvem ben servits.
Anàveu ben aprovisionats vosaltres.
Això és un seguro que no té preu, no?
I nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, anàvem perfecte, molt ben preparats.
Però de mal d'alçada no en veu tenir gaire.
No,
aquesta noia.
I això que és una noia que està molt preparada amb quart a muntanya, doncs pràcticament surt cada setmana a la muntanya, corre, fa bicicleta, però no hi. Això és una cosa que...
És imprevisible.
Vull dir, el tenia una bona forma física, no suposa que no t'hagi de
passar. Sí, gràcies a la forma física podia va aguantar el que va aguantar perquè un altre hagués tingut de quedar. Perquè, bé, estava amb unes pressions d'oxigen que el normal és al voltant de 85-90 i va arribar a 60 i pico, que és una cosa com ells aquell diu gairebé és per estar ingressada. I si em va aguantar.
Nosaltres justament en el programa anterior que vam provar dels Himalaies vam tocar el tema aquest del mal d'alçada. Sí.
És que, bé, a veure, un trekking, o inclús, per exemple, muntanyes com el Kilimanjaro, són muntanyes que no tenen cap dificultat, o un trekking no té dificultat. Ara, el cos és com és, i si t'afecta el mal de muntanya, llepat. El que sí s'ha de dir que aquest trekking, de cara al mal de muntanya, si tens el cos malament o està predisposat, pots tenir problemes, però es fa una aclimatació molt suau perquè realment de desnivell puges molt poc de desnivell cada dia. Perquè per la glacera aquesta vas fent pujant i baixant. No és que no facis d'esforç en fas, però com que et fas molt poc desnivell en total, el cos té temps per aclimatar-se molt bé.
Li dones temps a aclimatar-se.
Ah, correcte. És el que passa amb el Kilimanjaro, que és una muntanya, per exemple, que es podria fer en dos dies, per dir-ho d'alguna manera, i ho fan fer en una setmana, i és la manera que la gent s'aclimati bé.
Perquè parteixes de molt avall. Sí, sí.
Ara, si n'és una persona que ja vingués aclimatada, doncs canviaria molt. I el que sí que haig de dir, que això que jo sempre feia conya dels globus vermells, quan has estat amb alçada i tot això, jo aquest cop ho vaig trobar més que mai, perquè ja feia bastants anys que no feia el Matagall Montserrat, i després de fer el trekking aquest, va ser el Matagall Montserrat, que l'edat que tingui, sense estar massa preparat, doncs normalment els últims cops que ho havia fet havia quedat bastant fotut i aquest any ho vaig fer relativament bé.
Com res.
O sigui, fresc i bé, vull dir, i fins i tot allò que vaig anar un dia abans allò, a caminar un tros i això, i de feies una pujada, aquella pujada sinula del Guix, aquella que hi ha sobre Sant Feliu de Racó, que una pujada, jo pujava i deia, coi, però és que ni et canses.
Sí, 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 bueno, és que esclar, carregat de glòbuls rojos, o l'oxigen passa...
Has fet esforç amb alçada, perquè estàs aquí pràcticament a nivell del mar, doncs notes molt la diferència.
Llàstima que al cap d'un parell de setmanes o tres ja s'ha acabat.
Es perd.
Sí, és una cosa que no... Diuen que
es
guarden, però em sembla que no.
No, home, algun potser n'és, però vaja, poca cosa,
i tant.
Què et va sorprendre més del viatge?
Home, a mi em va sorprendre, a veure, una miqueta la grandiositat de les muntanyes i després la gent d'allà, de forma de viure, les costums... A veure, el Pakistan em feia una miqueta de cosa, perquè sembla que sigui una cosa molt radical, molt islàmic, i no, la gent d'allà jo veig que era, per regla general era bona gent. Vam trobar un cas aïllat que anàvem amb el jeep i una canalla em va tirar pedres, però era, bé, jo ho atribuiria gairebé, no diré que sigui com un jocs de canalla, però gairebé. I després, doncs, bé, la gent allà és sorprenent, tenen els camions decorats que semblen, bueno, impressionant.
Sí.
Bé, totes aquestes coses, tenim muntat un audiovisual i bueno, ja miraria aquest estiu que quan es fa el dels diapositives al carrer
de què
es pogués passar i després es pot veure bé tot el material fotogràfic que vam tenir allà.
Sí, perquè per aquí no el podem, si tinguéssim la televisió, no, les càmeres...
A més cal dir que el Jaume és un bon fotògraf de muntanya, té una gran experiència de fotografia de muntanya.
Bueno, es fa el que es pot.
Com la qüestió del transport en allà, de portar tots els sacs, el material i així, com ho fan? A les esquenes de persones o utilitzen animals?
No, allà és que jo crec, a veure, que no els interessa gens utilitzar animals, perquè precisament el que busquen és poder donar feina a la gent allà. Yeah. País molt pobre, i la gent allà, a pesar d'anar molt carregats i passar-ho malament, el que pot anar acompanyant un trekking és un privilegiat. Mm-hmm. Perquè guanya uns cèntims que l'altra gent no pot accedir a...
Sí, sí, sí.
Fins i tot, pel que veies allà amb la gent que hi venia, el mateix guia que estava en un estatus superior en el portejador, potser de portejador i portava familiars, encara que fossin joves, fossin grans, que mirava de col·locar la gent que podia. Tot i que em van dir que allà a l'últim poble que surt, que la majoria de portejadors són d'aquells poblets d'allà, i que ara, que aquest estiu havien vingut de pobles de més avall, perquè hi havia hagut molts trekking, i expedicions, perquè la mateixa gent que ve amb un trekking són els que van amb una expedició, que fan viatges al campament base, portant material i tot el que faci falta.
Sí.
Doncs que n'hi havia hagut molt i que havien tingut de baixar gent de més lluny. Però hem de pensar que nosaltres érem 7 persones, i entre guies, cuiners i portejadors portàvem 40. Vull dir que és important. I amb tot i això porten uns bultos realment grans. N'hi havien que suposo que portaven més de 30 quilos tranquil·lament.
Jo he vist portar dos sacs d'aquests de 20 quilos. O sigui, hi ha algunes vegades més.
Algunes vegades hi ha algun que pot arribar a portar, però pensa que passen llocs bastant dolents de passar.
Sí.
I ara ho han millorat, però és que abans hi havia un lloc que tenies de passar per un pont penjat amb un cable només. I en un lloc es mataven molt els portejadors, i ho van arreglar-ho, que era, passava unes, nosaltres amb les recenyes que havíem llegit, encara en parlava, per un lloc que havia passava per un d'això de roca,
sí,
molt lleviscós, i que quan estava molt allí això es patinava molt fàcilment. I passava per aquests llocs carregats com anaven, això es porta.
Molt bé. Quina estona es caminava durant el dia? Que fèieu dues etapes, o sigui, matí i tarda?
Sí, normalment fèiem allò que he dit abans, que fèiem un intermig al mig, que se solia fer un àpat que venia a ser el dinar. El primer dia va ser el dia més fluix, però es caminava al voltant de 6-7 hores. Però també haig de dir que no es feia una marxa llarga, ràpida, vull dir, un pas més aviat,
de passeig. Uns s'adavanten més, els altres...
No, nosaltres sempre vam procurar anar bastant en grup, hi havia molt bona evidència, allò que va xerrant i tot plegat, no hi va haver mai separacions, però no és que perquè ens ho imposessin ni hi hagués ningú d'això, perquè al fi i al cap decidíem nosaltres el que volíem fer, però... Només hi va haver un dia que aquesta noia es trobava molt malament, anava quedant enrere, i era un dia que fèiem una etapa molt llarga, no sé si de 9 hores, i que jo vaig parlar amb el guia i em vam quedar al metge, jo, amb ella, més a poc, i els altres van arribar al camp per haver d'anar tots aquella marxa tan lenta. I aquell dia sí que... Però no, el resta dels dies no em vam separar mai.
Molt bé, doncs m'imagino que en definitiva doncs una bona experiència. Suposo que vas quedar...
I tant.
Sí, ben satisfet de l'experiència aquesta.
I tant. És una experiència molt maca a veure. És diferent d'anar a fer un cim.
Ja.
Que quan a cim jo també vaig ser a l'Himàlaia, més acotat de l'Indo Kuix, fa 3 anys que vam anar en plan de fer el Lenin.
Ja.
Que també venia a Carles Comas, i jo vaig trobar que allò que era una expedició per mi és molt més pesat que no pas fer un trekking o una muntanya d'Alps o Pirineu, perquè allà només això d'anar fent viatges repetitivament al mateix camí per muntar campaments d'alçada i tot això és molt pesat. És molt pesat. I estar en campaments d'alçada amb mal temps, 2 o 3 dies nevant esperant que canvi el temps, al final
es fa molt llarg.
Molt bé, doncs t'agraïm la teva presència aquí, les explicacions que ens has donat, i a veure si doncs a l'estiu fem això del passe de diapositives i ens acabes d'explicar algunes altres coses.
Molt bé.
Gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bé, doncs avui anem una mica més bé de temps, no trepitjarem tant, suposo, els tujugues, que deuen estar a punt d'arribar. I aprofitaríem per comentar-vos un acte que es va fer el divendres passat. Es va presentar una nova secció de fotografia. Hi ha hagut un grup de socis que s'han animat i han muntat una secció fotogràfica, que bé, són gent que ja fa molts anys que fan fotos, i això que dèiem ara molt Jaume de fer projeccions i històries aquestes, doncs mirar d'activar-ho amb cursets i mirar de moure això. I ja, diguem, l'inici doncs seria aquest concurs fotogràfic de la BTT, no? Es va aprofitar per fer aquesta presentació fent un audiovisual que van muntar el Llorenç i la Laia Guàrdia, un audiovisual molt ben fet i molt ben treballat, que ens van explicar una escalada que van fer en el Naranjo de Bulnes l'estiu passat, i ho van titular 101 anys d'escalada en el Naranjo, o Pico Urriello, és així. I la veritat que va ser una ballada molt, molt agradable. I bé, fet aquest punt del divendres passat, faríem una mica d'agenda del programa del mes d'abril perquè sapigueu tot el que ens ve, que Déu-n'hi-do està bastant farcit.
Hi ha la Setmana Santa pel mig.
Sí, també.
Bé, doncs el dia 2, com havíem comentat abans, hi ha la quarta BTT Codinenca. Després, el dia 7, ja es passa un audiovisual de la colla del dimecres en el que bueno, projectarem allà a la sala del centre doncs, unes quantes diapositives de les sortides que hem fet últimament.
Després hi ha programat el dia 9, el diumenge, una matinal per netejar i repintar el GR5 que va de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai i se surt a les 8 del matí des del local social del centre.
Del 14 al 16 es fa una sortida de Setmana Santa que em sembla que van cap a França, no? A fer algun recorregut pel massís
diria
central
sí.
Francès, em sembla.
Algun parc, no? Algun parc nacional o alguna cosa així volen anar a fer. I el dia 22, el dissabte 22, el divendres de Sant Jordi, es fa Montserrat a peu. Se surt a les 2 de la matinada del local del centre. Hi ha una inscripció pels que siguin federats d'un euro i pels no federats de 3 euros. Això si demanem si pot ser que hi hagi un moviment d'inscripcions, si pot ser abans del 22, perquè si no després sempre són corredisses i tothom té pressa i s'acaba sortint d'aquella manera. Però bé, sempre és fet així, no passa mai res. Per tant, no passa res si es fa igual.
El dia 27 s'inicia un cicle de vies ferrades. Hi haurà unes sessions teòriques sobre les vies ferrades, la història, la localització de les vies a Catalunya, material, tècniques de progressió, etc. Això serà a les 8 del vespre al local social.
I també el dia 30 doncs és la primera sortida de vies ferrades i el lloc està a determinar depenent de la sessió teòrica com vagi, doncs acabarà de decidir així una mica amb el quòrum de la gent a veure què es fa. I com que encara ens queden algun minutet, fa dies que no traiem el test d'anem a la muntanya i aprofitant que avui tenim el Jaume Sala, Jaume, acabarem el programa un altre cop amb tu, tenim una mica de test que el traiem quan podem i quan ens va bé amb unes quantes preguntes i res, una cosa ràpida que ja estem al final.
Preguntes i respostes curtes.
Sí. El primer va i diu la muntanya més alta que has pujat.
Muntanya més alta. Radesnaya.
Radesnaya.
Radesnaya. Al costat de Lenin.
L'excursió més llarga que has fet?
Com a excursió el trekking de Valtoro.
O sigui, que és el que hem explicat avui.
Correcte.
I una situació apurada a la muntanya que t'hagis trobat?
Sí, un any o a pica d'estats, amb boira, neu i tot un dia perduts per anar a sortir molt dins de França.
I el Cervino una altra vegada també.
Sí, i el Cervino també un cop nevant, pujant més amunt del refugi d'emergència amb la meva germana, que va ser una bestiesa.
Això es nota l'experiència, que n'hi ha més d'una, no?
Sí.
Algun accident a la muntanya?
Per sort no.
I de a la motxilla què? Carmanyola o entrepà?
Carmanyola?
Fiambrera o entrepà a la motxilla?
Ah, no. Carmanyola, fogonet i sopa. Però ara avui dia menjar de refugi d'hotel, si es pot.
Les pells de taronja a terra o a la motxilla?
A la motxilla sempre.
I per aigua o capelina?
Gairebé cap de totes coses.
I cantimplora o ampolla de plàstic?
Cantimplora i avui dia el camp al bac.
On tens el nord? A la brújula o el sol a les estrelles?
Més aviat que a la brújula i avui dia gairebé el GPS.
El GPS, això.
I bastons per caminar, sí o no?
No aniré partidari, però van molt bé.
Aigua o vi?
Aigua.
I l'última la fem pels que no són d'aquí Sant Feliu, però has estat mai a Sant Miquel del Fai? Queda evident. Bona nit a tothom i fins aquí 15 dies que parlarem una mica de bicicletes. A